una cosa dinàmica, eh? I em sembla que això va bé perquè així ens anem aguantant, doncs, en el debat. A mi em sembla que si vosaltres us assembleis, doncs, per començar, a les dues persones que no han fet, diríem, una exposició, doncs els hi donaríem 5 minuts a cada una per poder fer una...
Intentarem ser
breus. Bueno, serem breus, eh? Doncs entre 5. Com que després això dels minuts s'allarguen i s'escurcen, esperem que adequadament, però sí que perquè poguéssiu també situar una mica la vostra proposta en relació a aquest tema, per després doncs obrir doncs el debat, però també per fer una certa recopilació del que heu dit tots plegats. Comença, si vols, Carme, la Clara Rosset, que és dinamitzadora, com he dit, de les comarques gironins de la Unió de Pagesos i, per tant, una pagesa activa. I està bé, doncs, aquí, jo crec que tenir la taula, doncs, el sector és realment important i també voldria dir, i permeteu-me que ho digui, tenir el sector i especialment tenir en aquesta taula, doncs, una dona que es dedica a l'agricultura, em sembla encara d'un alt valor, perquè, com sabem, doncs, si hi ha un problema pagès, és un problema d'homes, però especialment, doncs, també el pes que han patit les dones en les explotacions agràries familiars. Per tant, com vulguis, i benvinguda.
Bé, moltes gràcies. Gràcies per convidar-me, doncs, a participar en aquesta jornada i permeteu-me, doncs, que doni la visió des de l'òptica del món agrari, de tot el que són aquells planejaments. A veure, una de les primeres coses que a mi m'agradaria explicar és definir exactament què és l'activitat agrària i quina finalitat ha de tenir. Quan a pagès parlem d'activitat agrària, sempre parlem de l'activitat agrària i ramadera. Quan la gent parla d'agricultura, bàsicament parla de conreu de les terres, de conreu de farratges, de cereals, de fruites, del que sigui. Quan parlem d'activitat agrària, sempre hem de tenir present que l'activitat agrària és un tot, és agricultura i ramaderia. Per tant, anirem desglosant cada un d'aquests aspectes que hi ha aquí escrits a la pantalla, que és on es pot o s'ha de practicar l'activitat agrària, aspectes imprescindibles per poder-la desenvolupar i el que entenem com a disfuncions entre la llei d'urbanisme i els diferents planejaments, els diferents instruments de planejament. L'activitat agrària s'ha d'entendre com una activitat econòmica, com qualsevol altra. Una activitat econòmica, doncs, pot ser des de la fruiteria, pot ser des de la sabateria o el senyor que fabrica les sabates. I com a qualsevol activitat econòmica, es regeix pel seu compte de resultats. El compte de resultats de qualsevol activitat econòmica i, per descomptat, l'activitat agrària, són ingressos menys despeses. Ara bé, l'activitat econòmica i l'activitat agrària porta incloses una sèrie de serrells que donen un altre tipus de rendibilitat. Una rendibilitat, doncs, que ve donada per la gestió del territori. Aquesta rendibilitat poder no es pot quantificar en diners, però és una plusvàlua social. Però a més porta una altra rendibilitat, que és la creació de paisatge. I la creació de paisatge porta una rendibilitat mediambiental, econòmica i social. Si estéssim a França, aquesta rendibilitat mediambiental, econòmica i social entraria directament en el compte d'explotació en el compte de resultats de les explotacions. Però com que estem a Espanya, com que estem a Catalunya, com que estem a Girona, les úniques que hi poden, entre cometes, entrar seria aquesta rendibilitat econòmica si està lligada al turisme. Però alerta, el turisme rural, a vegades, i malauradament moltes vegades, és la primera font perquè moltes explotacions vagin desapareixent. Quin és el medi físic on es pot portar a terme l'activitat agrària? La llei d'urbanisme ens diu que en tot el sòl no urbanitzable. Doncs és mentida. No tot el sòl no urbanitzable és apte per l'activitat agrària, ja sigui l'orografia del territori, ja sigui per l'aigua, que és imprescindible, però darrerament, potser més que el territori i més que l'aigua, els problemes més importants ens venen donats, doncs, per les normatives municipals, POMs, pel planejament territorial, com pugui ser els plans directors urbanístics, o darrerament el pla territorial de les comarques de Girona, doncs, que limiten l'activitat. Hi ha objectius contradictoris? Nosaltres entenem que si no són contradictoris, doncs s'hi assemblen moltíssim. Quina és la finalitat de protegir el sòl no urbanitzable? D'entrada, protegir-lo de l'urbanització. Si entenem que l'urbanització, segons l'especifica la llei d'urbanisme, significa canviar la naturalesa del sòl, significa portar-hi serveis, urbanitzar, tots tenim clar el que és, una construcció agrària és urbanitzar? Ho deixo com una pregunta. Per què en altra finalitat es protegeix el sòl no urbanitzable? Doncs pel paisatge, que ha d'estar destinat, o bàsicament es pretén destinar al gaudi col·lectiu. Per preservar la biodiversitat, per preservar la connectivitat. Però per contra, què ens trobem? I sé que sóc reiterativa perquè els que m'han precedit ho han comentat doncs, extensivament. El sòl urbà residencial i industrial ocupen les millors planes agràries. Les infraestructures ocupen l'espai agrari, malmetent-los innecessàriament. I sóc molt conscient del que estic dient, malmetent-los innecessàriament. M'explicaré. No estem en contra de que es facin infraestructures, són necessàries i són imprescindibles, però es poden fer des de l'excel·lència a fer, doncs, voldria dir un brunyol, però allunyar-se molt de l'excel·lència. I us posaré dos exemples. Una plana, la que vulgueu, pròxima a les nostres comarques, on es necessita fer una carretera, es necessita ampliar una carretera. Es pot utilitzar la mateixa cota o es pot optar per alçar-la 1,5 metres, 2 metres. Amb una plana on la dinàmica de l'aigua és la que és i porta els problemes que comporta, alçar una carretera significa fer una barrera que d'entrada pot anegar els camps, d'entrada té un cost econòmic molt important i una ocupació molt més important del sòl agrari que no pas que es vés deixat a la mateixa cota. Un altre exemple per visualitzar. La millor plana agrícola de Girona, catalogada i parcel·lada des de fa anys i panys. Es pretén construir una carretera subterrània. Hi ha estudis que diuen que pot afectar l'aqüífer. Hi ha estudiosos que diuen que no. Evidentment, aquí no tenim la pedra filosofal per dir si afectarà o no pot afectar. Però la meva àvia solia dir que si el càntir va molt sovint a la font es pot trencar. Aleshores, no només per l'afectació que pugui tenir l'espai agrari, sinó per la imprescindible i necessària aigua que hi ha en el subsòl que dona vida a tot el que són les poblacions de l'entorn. Aquí passaré molt de puntetes perquè els que m'han precedit doncs, han explicat molt bé el que és el pla territorial de les comarques de Girona i com qualifica el sòl no urbanitzable. El sòl de protecció especial doncs, que hi ha a la zona Pein i la zona de xarxa Natura, el sòl de protecció territorial amb agrari i paisatgístic. Sempre es parla d'agrari i paisatgístic, no hi ha mai un lloc que digui sòl de protecció agrari, no, és agrari i paisatgístic, amb tot el que pugui comportar aquest afegitó. Corredors d'infraestructures i potencial estratègic. I a més, el sòl de protecció preventiva que ja d'entrada ha quedat molt clar que és, entre cometes, el reservori del futur urbanitzable. Què ens estem trobant? Que l'activitat agrària moderna, la que porta associada necessitats edificatòries, no pot estar en cap sòl de protecció especial, perquè les complicacions que li venen afegides per edificar, doncs, no vull pas dir que siguin extrahumanes, però gairebé. Però és que la resta, les que estan en sòl de protecció agrícola i passatgística, estan una mica doncs, amb l'espasa de Damocles a sobre, perquè hi podrà no estar-hi mentre no esdevinguin corredors d'infraestructures o un sòl d'interès estratègic, ja que totes aquestes tipologies estan incloses sota el mateix paraigua de protecció. No sé si m'enteneu, però vull dir, vaig molt de pressa per poder-me ajustar al terminis. Aquí us vull posar exemples del que ens trobem bàsicament a l'hora de portar a terme la nostra feina com a pagesos. Això és un dels molts. Aquesta foto està feta fa 3 dies, no us estic parlant de 50 anys enrere. Això és el pla especial de l'hotel Can Motes, amb sòl no urbanitzable, qualificat com a rústic general i protecció forestal. Aquesta és una finca que des del segle XVI està documentada fins pràcticament als inicis del segle XXI, fins l'any 2001, 2002, 2003, estava dedicada a l'agricultura. Aquesta explotació va tenir que deixar l'activitat perquè no podia modernitzar les seves instal·lacions. Com podeu veure, aquí hi ha uns magatzems que ara ja estan rehabilitats, hi ha una casa antiga, aquí es pretenia fer una instal·lació moderna que no es va permetre. Per qüestions de tinences de terra, el propietari ho va vendre, i aquí s'ha fet un pla especial on comporta un hotel de planta baixa més dues plantes, i aquí ens preguntem quina és la petjada ecològica, ja que es parla tant de que les activitats agràries han de ser sostenibles i perdurables en el territori, quina és la petjada ecològica que deixarà això? D'entrada, què ens trobem? Que hi haurà un increment importantíssim d'energia, un increment importantíssim d'aigua, afegit que hi ha una piscina d'aigua salada que, si no vaig equivocada, no pot anar ni a llera pública ni a depuradora biològica. Hi haurà un increment del trànsit amb modificació de camins. Aquest és un exemple que es visualitza molt, però això no és un, malauradament. Aquí ja s'estan, com podeu veure, ja s'està modificant l'accés, s'estan modificant els camins, i lògicament un hotel amb la quantitat d'habitacions que hi ha previstes en aquest, més tota la gent que hi pugui treballar, significarà una quantitat de residus que en cap cas, quan això era una explotació agrícola i ramadera, hi eren. Anem més endavant. Aquesta és una altra foto de l'hotel i és l'última que us ensenyo. Què ens trobem en les normatives dels planejaments municipals? En aquest cas, aquesta és del planejament territorial de les comarques de Girona, que ens diu: les implantacions han de ser proporcionades a la dimensió i escala del paisatge, de manera que s'evitin o es fraccionin aquelles que per la seva grandària constitueixin una presència impròpia o desproporcionada. Jo, francament, mireu-se-la bé, entre una granja i un hotel, si em permeteu, sense comentaris. Moltes altres normatives que ens trobem: s'han de preservar les línies de relleu que defineixin els perfils panoràmics i que s'evitarà la localització d'activitats en punts prominents. Aquí n'hi ha un, però com aquests n'hi ha molts d'altres. N'hi ha un altre que ens afecta, i ens afecta molt directament, que és el següent, que diu: per tal de minimitzar l'impacte visual de les edificacions, s'esglaonaran o es descomposaran en diversos elements, simples o articulats. Això queda molt bé paisatgísticament, però el cost d'inversió que té poder fer una granja, i dic una granja perquè és allà on transporta més problemes, a diferents nivells o diferents escalons, el cost d'inversió, el cost d'execució, el cost de manteniment, tot això són inputs directament implicats a la compta de resultats de les explotacions. Entenem que s'ha de preservar el paisatge, però també el paisatge ha d'entendre que les explotacions agràries, per ser sostenibles paisatgísticament, mediambientalment, han de ser sostenibles econòmicament. Un altre que també ens trobem molt sovint: s'avaluaran diverses alternatives d'emplaçament i se seleccionarà la més adient en relació al paisatge. Això traduït, què vol dir? Vol dir que quan una persona, un pagès, vol fer un magatzem, vol fer una granja, vol fer qualsevol edificació, avui ja no pots portar un projecte, sinó que n'has de portar diversos amb emplaçaments diversos. Després, una persona aliena, que paisatgísticament segurament que serà un doctor en la matèria, però quan el pagès ha de portar el projecte aquests, es troba amb diverses coses. Primera, encariment de projecte. Segona, s'escollirà un emplaçament en funció del paisatge, però no es té en compte ni, per exemple, la seguretat. I com parlo seguretat, segur que m'entendreu, en aquests moments on el robatori està al cap del dia. Si tens un magatzem a un quilòmetre de casa, no és el mateix que tenir-lo a tocar a casa. Si, per tant, paisatgísticament és necessari desplaçar-lo, algú s'hauria de fer càrrec, doncs com a mínim de guardar-lo. Ja sé que és molt exagerat dir això, però us imagineu doncs, que tu puguis anar a buscar el tractor a 100 metres de casa o que t'hagis de desplaçar 700 metres o t'hagis de desplaçar un quilòmetre perquè paisatgísticament el cobert que hi tens guardades les eines el tens allunyat? Unes altres perles, entre cometes, que ens trobem. Aquesta és del POUM d'anglès, aprovat inicialment el juliol de l'any passat. Aquesta UP significa unitat paisatgística. Diu, es prohibeix la localització de qualsevol edificació o ús en aquesta àrea, exceptuant els lligats a la xarxa viària, que alteri el paisatge existent a fi efecte de no empobrir més el paisatge que és visible des de la carretera. No hem dit que el sòl no urbanitzable era tot apte per l'activitat agrària? Doncs mireu si el anem limitant. I una altra perla. Article 301, condicions generals per les edificacions aïllades. Les edificacions que s'ubiquen separades dels assentaments urbans són en principi interferències potencials al paisatge. Si tenim que els nostres coberts, que les nostres granges són interferències en el paisatge, aquí ens caldrà preguntar-nos a on hem de fer l'activitat agrària, a on hem de construir les nostres granges. Però això pot continuar. Aquest és un copiar i pegar del POUM de Sant Martí Vell. I, òbviament, doncs, és una altra perla. Diu, el POUM parteix de la constatació d'una saturació d'utilització del sòl no urbanitzable per activitats pecuàries, les quals presenten una incidència ambiental negativa, tant pel seu efecte contaminant sobre els sòls i les aigües com l'impacte paisatgístic. Els que coneixeu Sant Martí Vell, doncs, és un poble rural. És un poble rural. Si alguna activitat agrària no compleix amb les normatives, el que ha de fer és fer-los complir i sancionar-los si s'escau. Però el que no pot fer és el que proposa. Es passa vers un model diferent d'utilització del sòl no urbanitzable, destinat al seu valor paisatgístic tenint com a usos predominants els propis de l'activitat de lleure i turístiques. Hem d'afegir-hi alguna cosa? Em sembla que no massa. I d'aquí ve el següent paràgraf que diu, d'aquí la prohibició que s'implantin noves activitats pecuàries i estableix un règim transitori per les que ja hi ha. A partir d'aquí podem afegir doncs, un pilot de coses. Primera, com a exemples d'aquests que ens trobem dia a dia en les nostres comarques. Peralada, l'únic ús ramader que admetia, que ara precisament estan en modificacions de normes, perquè afortunadament doncs, han comprès l'error en què estaven, només s'admetia l'ús ramader de pastures. Un altre tema que ha sortit aquí, que és la protecció del sòl agrícola de valor. El planejament municipal protegeix els sòls agrícoles de valor i els situa bàsicament a prop del sòl urbanitzable. I així obté dues coses. Primera, que en aquests sòls no s'edifiquin i així és, entre cometes, el reservori del futur urbanitzable sense traves. Però és que, a més, ens hi trobem un altre problema, que quan es qualifica des del planejament un sòl de protecció, ens trobem que a l'hora d'edificar ens trobem amb un problema afegit. Quan es vol fer un cobert agrícola amb sòl de protecció agrícola, sempre i quan no et passis dels paràmetres que la llei ja marca, es pot arribar a fer. Però quan en allà s'hi vol destinar una edificació a ús ramader, no es permet. Si tenim en compte que l'agricultura o l'espai agrari o l'activitat agrària és un tot entre agricultura i ramaderia, no té sentit aquesta separació, aquesta segregació que es fa de dos tipus d'activitats. Jo no m'avui allargar més, però tinc una cosa molt clara. Planejament sí, però comptant amb tots els sectors. Res més.
En tot cas, a continuació donaríem la paraula a Josep Pintó del Departament de Geografia de la Universitat de Girona.
bona tarda, moltes gràcies. Jo també en primer lloc volia donar agrair a la Fundació Agroterritori que m'hagi convidat en aquesta taula rodona sobre aquest tema tan interessant com és la problemàtica actual de l'espai agrari. Jo donaré molt breument dos o tres idees de com es veu des d'una perspectiva paisatgística aquesta problemàtica que té l'espai agrari. I des d'una problemàtica, des d'una perspectiva paisatgística, diríem, centrada en aquests nous instruments que va aprovar la llei del paisatge de l'any 2005, que són els catàlegs de paisatge, les cartes de paisatge i els estudis d'impacte i integració paisatgística. Llavors, com es veu en aquests estudis, en els quals l'equip d'aquí de l'UDG hem participat en la redacció tant del catàleg de paisatge del Camp de Tarragona com el catàleg de paisatge de les comarques gironines, com es veu una miqueta aquestes tensions, aquests problemes que hi ha a l'espai agrari. En primer lloc, l'objectiu d'aquestes eines, d'aquests instruments de la llei de paisatge és acabar fent unes recomanacions, unes directrius de paisatge basades en propostes de conservació, en propostes de gestió i en propostes d'ordenació per qualsevol element del paisatge o per qualsevol tipus de paisatge, inclòs l'espai agrari. I aquestes directrius de paisatge es fan en base a una anàlisi prèvia que té com a objectiu identificar els valors paisatgístics, identificar els valors del paisatge. I un cop aquests valors estan identificats, es proposa la seva conservació, una millora de la seva gestió, propostes concretes d'ordenació, el que calgui. Llavors, el que haig de dir és que, en el cas dels paisatges agraris, jo diria que són dels paisatges que recullen més tipus de valors. Per una banda, els valors productius i socials, que ja se n'ha parlat molt els ponents que m'han precedit, però és que, a més, els paisatges agraris són posseïdors de valors de tipus simbòlic i identitari, en molts casos, que fan que siguin un tipus de paisatge, de configuració paisatgística que doni caràcter a molts territoris. A vegades és un caràcter, una personalitat que està reforçada, recolzada per aquelles aportacions que han fet artistes extraordinaris que ens han fet llegir a través de les seves obres, de les seves pintures, dels seus escrits, com seria el cas de Josep Pla i de l'Empordà, un determinat paisatge, que nosaltres, més limitats, segurament no hauríem estat capaços d'apreciar. Per tant, aquests paisatges agraris tenen, a part d'aquesta importància econòmica i social, una importància simbòlica i identitària, perquè des de molts segles enrere han caracteritzat determinades àrees i són la base de que la població d'aquell lloc hagi establert uns vincles afectius amb aquell territori i el seu paisatge. Però, per una altra banda, els paisatges agraris, i això ho hem descobert fa també no masses anys, tenen valors ecològics, són dipositaris de valors ecològics. Quan van començar les polítiques de conservació de la natura, aquests valors ecològics els vam donar en primer lloc en aquelles grans paisatges naturals, aquelles àrees de muntanya, aquells boscos continus, densos, amb espècies molt estranyes, amb espècies amenaçades, rares, etc. Amb el pas del temps hem vist que aquests paisatges agraris, aquests paisatges on la natura està més humanitzada, també són dipositaris de valors ecològics. De valors ecològics en ells mateixos, en els elements que integren, estic pensant en els marges de conreu, en els petits claps de bosc, en el valor de conjunt de tots aquests mosaics, per exemple, hi ha molts estudis que han posat de manifest que aquests paisatges agraris que retenen elements naturals són més eficients a l'hora de combatre, per exemple, les plagues, que els paisatges més monòtons, de monocultiu, on s'han anat eliminant aquestes restes d'elements naturals, aquestes restes de vegetació natural. Llavors, això per ells mateixos els fa dipositaris d'uns determinats valors ecològics, però és que, a més, en molts casos, aquests paisatges agraris, aquests mosaics paisatgístics, tenen valor de connexió, tenen un valor de connexió ecològica, un valor de posar en contacte els espais naturals propers. Uns espais que permeten el flux a través seu d'espècies, doncs, sobretot, de llavors, i d'aigua, de vent, etc. I això els dona un paper molt important com a espai connector. Tant és així que el planejament territorial ha entrat també en aquesta idea. Aquesta idea del valor ecològic dels paisatges agraris ha imbuït el planejament territorial dels últims anys. I jo estic, per exemple, molt satisfet de que el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, que, com ha dit en Camil, s'ha fet ja l'aprovació inicial, presenta una xarxa molt completa de sòls d'especial protecció, que en la seva majoria són sòls, són mosaics agroforestals, i els justifica la inclusió en aquesta xarxa de sòls d'especial protecció, la justifica en base als valors connectors d'aquests espais. O sigui que aquest concepte del valor ecològic i del valor de connexió dels espais agraris, dels mosaics agroforestals, ha acabat per imbuir el planejament territorial, cosa que fa, si busquéssim plans territorials de fa 10 o 15 anys, doncs no ho trobaríem. Per tant, els paisatges agraris, seguint el fil, són uns paisatges molt rics en valors de tot tipus, que, per exemple, doncs, en aquests catàlegs que us he fet referència, tenen diferents propostes de conservació, de gestió i d'ordenació. En definitiva, es vetlla per la seva preservació. I ja per acabar, jo només diria que la problemàtica més greu que tenen els paisatges agraris actualment és que, a causa de les dinàmiques territorials existents en l'actualitat, és un tipus de paisatge que es troba atrapat, és un paisatge que està atrapat entre el bosc i la ciutat. O sigui, la ciutat, la urbanització, està creixent d'una manera difusa en el territori. Les infraestructures de comunicació, les grans àrees industrials, de serveis, els polígons, etc., s'estenen, esquitxen tot el territori, això per una banda, i ho fan a costa de què? Ho fan no a costa del bosc, ho estan fent a costa de l'espai agrari. Perquè, per altra banda, el bosc no està retrocedint, més aviat es manté i en molts casos augmenta. En alguns estudis que hem fet també aquí a la facultat, per exemple, sobre l'àrea de la Costa Brava, els 22 municipis de la Costa Brava, que han patit un procés urbanístic molt intens en les últimes dècades, doncs hem vist que el bosc no ha perdut terreny, sinó que es manté amb un mateix percentatge que hi havia fa 50 anys, per exemple. Per tant, tot aquest creixement de les urbanitzacions, de les ciutats, etc., s'ha fet sobretot a costa de l'espai agrari, que en els últims 50 anys, i només en aquesta franja de la Costa Brava, ha disminuït en un 28%. De bosc, és clar que s'ha perdut bosc, és clar que hi ha urbanitzacions que s'han fet en el bosc, però el bosc s'ha recuperat en altres bandes a costa dels camps de conreu abandonats. I per tant, en el còmput global, el bosc no retrocedeix. Qui retrocedeix és l'espai agrari, els camps de conreu. Aquest és el gran drama dels paisatges i de l'espai agrari, no? Que està atrapat per aquestes dues dinàmiques, la dinàmica del bosc natural i la dinàmica de la ciutat. Jo deixaria aquí aquestes quatre idees.
Molt bé, moltes gràcies a tots els participants en aquesta jornada. Donaríem, doncs, entrada en el debat a les persones del públic. En primer lloc, qualsevol intervenció o pregunta que es vulgui fer, us agrairíem, sisplau, aixequeu el braç, que diguéssiu el vostre nom i que formuléssiu la pregunta o el comentari que vulgueu afegir. Sí?
Que afecten la gent que treballa, qui treballa i qui viu. tots. Jo crec que fins ara, les coses de l'Eix s'han mudat al mateix nivell, sense normatives, sense coses, i s'ha de fer un respecte. La gran part de l'Eix és que tothom pot posar sobre un territori que fa uns dificultats que hem de tenir algunes posicions i que els uns que l'han fet molt bé no han sigut nosaltres, han sigut de grans preocupacions d'Espanya. A França, a Suïssa, a Dinamarca, a Itàlia, aquests aspectes que poden tenir més i com a problemes, allà no sé com fer res, però que aquestes coses que estan més com aquí, no amb les tàctiques, jo crec que està fent més coses que tothom està fent molt fantàstic, perquè a més a més poden fer una cosa. Però jo pregunto a més a dir, qui és el responsable al final? Ja assumim les coses que hi ha i deixo d'aquí fer-ne algo positiu i que doni respostes a solucions jurídiques o bé potser que volen dir les qüestions. No sé si em van una cosa, si ja hi va ser una de les persones. No vull que és un dia que hi ha tantes pressions que a les grans que hi ha posat al camp és un instrument tecnològic per la gent que hi ha. Les institucions que siguin objectives, universitats i centres d'estudis, aquestes coses per mi han de tenir la veu final per poder exactament dir quines coses es poden que ens haurien de dir pel cap. Perquè tot l'altre, depèn del grup polític que hi hagi, depèn del grup que sigui més radical o més total, poden anar canviant amb el temps. Però el que també estem amb les mans d'una realitat d'incògnites que la gent que hi hagi vol treballar en el camp per poder lliure. I per què no tota la gent complicada poden passar després amb aquesta, de la casa aquesta, que hi ha altres són fantàstiques, però hi ha altres són fantàstiques, i no ho hem dit, com ens treballem, de la qual part, dos vegades que hi ha això, com si, aquest any han fet aquesta gent amb aquesta història. Això és per fer, senyores, que això aquí pot ser agradable, sigui perquè tens un nom i pots ser un detall de la teva vida. Tot això, realment, quan tens el temps de fer-ho, és això. Però ja fins ara, tots hem vingut sense ser experiència. Ara tothom vols dir i ens estem quedant sense fer-ho. En fi, jo, per això, estic molt content d'aquestes jornades, però que no sé tu, que dic molt, molt important. A veure com les coses estan anant, perquè no hi veig que res qui ha de ser el que ha de fer el que ha de fer. Suposo que avui hem de dir-ho que abans hem de fer que hi ha un moment, hem de fer-ho, no? Però seria interessant que més que la gent que està afectada, ja que té això els ulls que estan treballant, que ho hagin de ser. I estic segur que aquests tantes gent, tantes gent, o s'ha de treballar en la societat, alguna cosa que ha de complir. Hi ha gent que fossin molt pràctiques, molt efectives, com per no seguir amb la línia de l'estat.
Molt bé, moltes gràcies. De la taula voldria comentar alguna cosa, si no donem més paraules. Sí. Si pots cridar.
Com a beneficiària de les jo crec que entre tots hauríem d'entendre que un espai agrari ja s'ha dit, és un espai productiu, un espai que jo crec que cada cop hauria de tenir més valor, tenint en compte la comunicació. Jo no vull comprar productes que venen de Xile o dels estrangers si els puc tenir al final de casa. I crec que a partir d'aquí, si hi hagués una pressió social prou gran, s'entendria que els catalans podrien protegir d'alguna manera, perquè instruments ja n'hi ha. Jo crec que el que falta és voluntat i valentia per part dels públics d'entendre el valor real. No parlo com a tècnic, parlo com a consumidor de l'espai i com a beneficiari.
Quines coses que hi hagués i a veure, hi ha unes quantes coses que he tingut la impressió i és que en algun moment s'ha comentat el fet que en el cas d'Illona no ens trobàvem com un cas d'agricultura de Joan i jo crec que sí que Marques de Lina és un cas d'agricultura urbana. I sobretot un cas d'agricultura urbana en el qual cada petit poble, cada petit municipi, cada petita ciutat, doncs acaba sent un nucli urbà. I tota la franja de la costa acaba sent un important nucli urbà que al llarg dels anys, al llarg dels últims 20 anys, ha tingut molta incidència en tot el que ha sigut el territori agrari, el sòl d'ús agrari que hi ha hagut al voltant d'aquesta ciutat. Per tant, la pressió a les comarques gironines sobre el sòl agrari i sobre l'ús del sòl agrari ha sigut patent al llarg dels anys i és molt patent en els exemples que ha posat la Carme de les últimes redaccions de POMs que ens hem trobat a les comarques gironines, no? Sobretot el que era doncs, la definició de quin havia de ser l'ús o quin ús creien molts equips redactors de projectes que havia de tindre el sòl no urbanitzable. No? Aquest ús o aquest valor paisatgístic i connector de l'espai agrari, aquest valor doncs, d'espai de lleure, d'espai d'oci, de visual urbà, doncs, de el primer que troben, el que més els agrada a la gent de la ciutat, de tot de la ciutat, i s'enfronta doncs, amb els espais oberts, i que per la gent que fem de pagès doncs, no té aquest ús. Vale? Per nosaltres té un ús completament diferent, nosaltres ens hi guanyem la vida, a més a més. A més a més, doncs produïm aliments i la majoria produïm aliments de qualitat pels nostres veïns. Per tant, quan des de l'Observatori del Paisatge o qui redacta la Carta del Paisatge o qui redacta un POU ens dona a nosaltres una definició diferent de la que nosaltres realment veiem, que som dels que patim, sabem que moltes vegades patrimonialment doncs, també, a més és nostre aquell sol. Vale? Aquell sol no urbanitzable, a més és nostre. A més, moltes vegades hem renunciat a enriquir-nos amb l'especulació per continuar una activitat doncs, que, bueno, probablement és desagraïda. No? Per tant, la falta de posar en valor una activitat que els altres, doncs, a vegades la veuen, la tenen mal vista perquè sembla que fem coses doncs, que no està bé, o que fa mal olor, o que posem més granges al compte, o que fem coberts allò que fan mal d'ulls, o granges de vaques doncs, que fan mal d'ulls des de l'autopista, o el que sigui, doncs és poc valorada la percepció d'aquest paisatge que nosaltres hem mantingut, aquest mosaic agroforestal en totes aquestes zones de paisatges sense pagesos no existiria el mosaic agroforestal, seria un mosaic completament forestal. El paisatge de la Serra de Rodes doncs, fa 600 anys o 500 anys segurament era un paisatge fantàstic quan era ple de vinyes i oliveres. A mi m'agradaria tornar a veure igual ara ara. Però aquest valor d'aquest paisatge ja l'hem perdut i difícilment el tornem a recuperar. Difícilment tornem a veure una serra. Al final, què ha passat? Que política territorial ha hagut d'acabar protegint la Serra de Rodes d'una cosa que no ha sigut culpa dels pagesos. Els pagesos no han tingut la culpa que s'hagi urbanitzat tot allò. Nosaltres no en som els culpables. Però les limitacions d'ús en el pla director del sistema urbanístic de la Serra de Rodes són els pagesos. O sigui, nosaltres som castigats al final. Les limitacions d'ús amb un veí, amb un parc natural, en tots els sistemes de protecció que s'han definit fins a dia d'avui, és sobre els pagesos. Al final, els castigats, sense ser els responsables dels desmans, la pagada de foc que fa el Departament de Política Territorial a la línia de 500 metres de la costa amb el pla director del sistema costaner, arriba quan el foc és apagat, pràcticament. Pràcticament tota la línia dels 500 metres de la costa que es podia consumir ja estigui consumit. Quedaven petits bocins per protegir que, bueno, doncs, quasi bé es protegia un pagès, però una barretina, una faixa, i deu ser el que queda de la pagesia catalana, no? O de la pagesia de les comarques gironines. Jo crec que ha faltat molt de valor polític, i molta gent pensem així, que ha faltat molt de valor polític a l'hora de dir volem guardar això perquè es continuï realitzant una activitat determinada, i aquesta activitat determinada sigui l'activitat agrària. I no volem que interfereixi doncs, ni parcs eòlics, ni sistemes de corredors d'infraestructures, ni d'altres coses. Quan el Departament de Política Territorial i Obres Públiques defineix plans territorials o plans territorials parcials com el de les comarques gironines, quan la mateixa persona que ha de decidir per on passen les infraestructures i quina infraestructura realitzarà és la que ens ha de protegir el territori, això es pot posar en lloc a gust del remat, a casa meu. Hi veig unes certes contradiccions. O sigui, els plans directors territorials poder són bons, poder són correctes, però l'execució de les infraestructures moltes vegades doncs, hauria de ser sotmesa a una valoració per part del territori. Val? I doncs, els tan malmenats doncs, el que serien doncs, els fòrums de debat o els plans de participació, els malmenats plans de participació que hauria de comportar qualsevol projecte, doncs haurien de ser realment participatius. I els projectes que afecten el territori de manera salvatge, com poden ser projectes com el tren de gran velocitat, com parcs eòlics, com carreteres desdoblades, com carreteres de nova construcció, doncs haurien de ser sotmeses, des del meu punt de vista, a una avaluació pública real. La gent hauria de poder dir sí o no, i probablement el millor que estava fent-ho seria en un sistema de referèndum. Hauríem de ser una societat molt més democràtica, allò que poguessin decidir més entre tots, territorialment, les coses que s'han de fer del territori, i que no decidissin uns pocs per molta gent.
Algú de la taula voldria...
Si em permeteu, més que res, com que treballo tot el Departament de Política Territorial, em sembla que haig de contestar. Jo treballo només urbanisme i intentaré veure-ho, explicar la meva visió des d'urbanisme, no des de tot el Departament, perquè lògicament amb el tema d'infraestructures no m'hi puc pronunciar. Però, aviam, jo crec que estem d'acord amb moltes coses de les que expliqueu. Vull dir que hi ha contradiccions, sí, però... Pensar que el planejament pot ser dolent per a l'agricultura, no crec que el problema de l'agricultura sigui el planejament, que segurament arriba tard i que hagués estat bé que fa 20 anys haguessin tingut un planejament que hagués anat més bé i que a més si haguessin portat 20 anys d'experiència ara els faríem més bé i no sortirien normatives com aquestes que surten, que realment les que veiem no cada dia, però planejaments que es redacten per gent que no és sensible a la matèria o que realment aporta, diu, moltes bestieses, perquè veiem plans que prohibeixen en municipis agrícoles, com ho explicava molt bé la Carme, que prohibeixen pràcticament l'activitat agrícola. Això és una errada i molt important. Un dels objectius no només és preservar per preservar, sinó és donar-hi la funció aquesta que pugui continuar funcionant. I de fet, tot i que els planejaments tenen errades, tant els territorials, i jo crec que són planejaments que estan aprovats fa 3 dies i han d'avançar, jo crec que ni legislativament queda clar que s'han de prohibir aquestes activitats ramaderes agrícoles que van lligades, no? Senzillament s'han de fer ben fetes i ben posades com han fet tota la vida els pagesos, que els han posat als llocs que estan bé. El que passa que no tot el que ha sortit últimament té la mateixa qualitat o es posa igual de bé. Ara jo continuo pensant que el problema no crec que vingui del planejament, no crec que el planejament pugui ser contradictori, que hauria d'ajudar segurament, però llavors també faria falta una mica l'ajuda del sector agrícola, dels que enteneu, dels pagesos, una mica per dir el que no ens funciona és això, el que hem d'arreglar és això, i això que les normatives, els planejaments poguessin portar per ajudar, per intentar aportar coses noves. Jo recordo tot això, la legislació que teníem antiga era, jo penso, molt pitjor, perquè això que en tot el sòl no urbanitzable, tot aquest espai es podia fer de tot i com continua passant en altres països tan propers a Itàlia, més a Itàlia, i el sòl no urbanitzable, no sé si ho fan tan bé, però està escampat de construccions i no són pas construccions agrícoles, hi ha una mica de tot. Jo crec que la línia apuntada està bé, amarrada segurament, però està bé i segurament cal diàleg per part de tothom, no? Els tècnics que fem urbanisme no són pagesos i per tant segur que ens cal l'ajuda dels pagesos que ens diguin què és el que fa falta, què és el que hem de posar perquè es pugui fer, però a la vegada evitar que el que no toca posar-se en aquell territori no es posi.
Primer aquí i després.
Hi ha un problema de base, és que el que havia fet els deures no s'ha fet, i ho hem vist aquí, és el Departament de Política Territorial, també d'Agricultura. Amb molts plans territorials, les memòries inicials, després algú no ho ha fet, s'ha fet treure, però els premis, els més premis, posar-los. A manca de definició del que s'entén com un espai agrari, cada dia ho fem un criteri. I n'hi ha 3 o 4, alguns han desconegut després d'això. La memòria definitiva s'ha fet treure aquesta i no vol fer-ho, perquè si hi ha declaracions que estan dient, ni el general, el conseller, ho van dir aquí molt més de menys, sobre espais agraris de la llei de carreres, qui va defensar no pot definir dues coses. Clar, jo quan dic que per fer els espais agraris, vull dir això, és a dir, que quan el de turisme vol tenir avantatges pel tema de turisme, fa de turisme que diu que és un municipi turístic. Tots sabem que és un municipi turístic. Però cal, el Departament de Medi Ambient, que hi ha d'universitat per defensar els corredors, tots sabem que és un corredor de calia, però què? No n'hi ha d'on dir que ells ho podien definir, no, però vostès queden que un pla i tal, i per tant ens menjarem atribucions d'agricultura, una cosa que no acabes d'explicar, però per aquí, ens menjarem atribucions d'agricultura, bé, com seran tots els companys, seran directors, manarà Medi Ambient, i manarà agricultura, que és un director fonamental. I per tant, tots els menjarem i agricultura n'hi ha. Aquest és el problema. Hauria de fer els seus deures. Jo crec que abans dels espanyols no ho diuen. Deus sentir el dèbit del cor. Jo hi havia una cada dia, que ho dic pel Parc Gran, i ara m'ha de fer un dos. Jo veia, home, explica una cosa. Però és que després, un moment molt gros, que ens adoptava i ens adoptava. No, jo ho diuen, però tots ho sabem. Què passa? Que s'ha posat de moda de fer les postures, doncs que estan menjant-se el que és els espanyols. Per tant, és això, el tema és que ens fa el deure, els deures de llocs. Haig de comentar una cosa, els espais perurals possiblement són els estan més deixats, els que tinguin un menys interès, no, són els més. Els espais perurals, els voltants d'allò, també són els que estan més planers, són les primeres terres de l'Ubió, que les primeres de sol, no sé si són les de sol ràpid, perquè no tenen res de les de sol, tampoc, clar, però els altres dades de sol, si es tenen tots, si veuen, els salatges no tenen res de sol. Tenen molt d'interès, però no ens hagin deixat. Si parlem dels sols, per exemple, de Banyoles, home, els sols més bons són aquests que nedaven, que hi havia canals, o una cosa que hi havia canals, feia anys, i llavors s'han vist interès per l'altre de la muntanya, com que, clar. Però clar, si això ja ningú ho digui i ho defensi, que no ho diuen els problemes, però el que és el problema, per tant, la situació és...
Sí, primer. La Carme, doni resposta i després Vicenç.
Respecte als espais periurbans, que a vegades s'esmenta que s'han deixat des de l'òptica del pagès, jo us puc explicar per què hi ha espais que es deixen. I no perquè no siguin valuosos agronòmicament, no perquè siguin de difícil conreació, el conreu. Tenim un problema, la gent que tenim parcel·les a prop de qualsevol sòl urbà, doncs és que moltes vegades acaba sent l'abocador del sòl urbà. I això porta una problemàtica. Primera, quan es tiren ferros al camp, els que a més tenim bestiar, ens porta una sèrie de baixes en el bestiar, doncs que actua directament en el compte de resultats de l'explotació. Per tant, acabes ja no conreant fins arran de l'urbanització, que és el que toca. A més, hi ha un altre problema, que és el problema de la fertilització. Aquí no n'hem parlat, però hi ha un problema molt important amb la fertilització, sobretot amb les fertilitzacions flairoses. Però és que, a més, després hi ha un altre problema, que és amb els sorolls. S'han donat casos, ja sé que ara aniré a buscar un extrem, però s'han donat casos que han hagut d'anar a buscar els Mossos d'Esquadra perquè a les 8 del matí estaven encilant i hi havia tres tractors i la picadora feia molt de soroll i un dissabte al matí, a les 8 del matí, doncs per la gent que estava en el sòl urbà i tenien tot el dret del món a descansar, doncs estaven fent soroll. Això són... O sigui, ningú diu res, per exemple, a Cornellà mateix, jo permeteu-me, soc de Cornellà, deixeu-me parlar del meu poble, no? Tenim la C66, doncs, que té un trànsit doncs, constant. El dissabte al matí la gent dorm, no hi ha cap problema. Però les cases que tenen un camp allà al costat i a les 8 del matí es van encilar o a les 12 de la nit s'estan balant userda, doncs hem trobat que han hagut d'anar a buscar els Mossos d'Esquadra perquè es fa soroll. Per això moltes vegades camps de conreu que són planers, que serien agronòmicament bons, no es poden conrear. Aquesta és una de les moltes causes que hi deu haver.
Les normatives que poden haver-hi
són una organització o superior a les que poden donar des de l'Europa, sobre el mateix tema. El tema és complet. Gràcies, més o menys, degut a les normatives que hi ha sobre la comunitat animal, etc., necessiten una ampliació per no tenir un cas. En el cas que més o menys es digui això, un poble diu, no, aquí no és ampliar. Doncs què és que no té cas, si hi ha les moltes ràpides de l'Ajús, si hi ha més gent que algú de sucre que ens ampliar. Quina normativa que hi ha de museus i no s'ha d'ampliar perquè el que hi ha de sucre és que no són dos, que són uns tres nits. En aquest cas, sucre és dir, quina és la normativa que fa?
Bueno, no, ho puc dir-ho, sí, li diré breument la cosa com funciona. A veure, a nivell de la... o sigui, la normativa europea preval sobre la interna de tots els estats de la Unió Europea. El que passa que hi ha dos tipus de normativa i després, a més, el que diu vostè, hi farem un matís també. O sigui, si és un reglament europeu, el reglament és directament aplicable, de manera que el reglament no té possibilitat de que hi hagi cap incidència de la normativa interna que el modifiqui o que, perquè és aplicable directament. La directiva és diferent, perquè la directiva s'ha de transposar. O sigui, la directiva no, la directiva són més aviat diguem-ne, fites que s'han d'aconseguir més que normes específiques que s'han de complir d'aquella manera. De manera que la directiva diu s'ha de dictar la normativa corresponent per obtenir tals resultats i després cada estat ho transposa transposa la directiva i se converteix en dret intern. Ara bé, si el dret intern es contradigués amb els objectius que diu que ha d'aconseguir la directiva, evidentment aquesta norma interna es podria impugnar. Ara, això per un cantó, que seria, diguem-ne, la relació de les normes jurídiques, que precisament, i faig ja un últim incís amb això, es diu que el dret comunitari no és ni superior de rang ni inferior, sinó que desplaça els drets interns. És a dir, mentre hi ha una norma comunitària aplicable, el dret intern queda desplaçat. De manera que si aquella norma casual, circumstancialment, doncs la deroguessin, el dret intern tornaria a recuperar el seu espai. Ara, això, diguem-ne, és una precisió que potser no calia per contestar el que vostè em diu. El que sí que li puc dir és que la normativa comunitària s'aplica directament aquí, si és un reglament sense necessitat de cap exercici normatiu que transposi la norma comunitària, i si és una directiva s'ha de transposar. Ara, vostè, el problema pot ser un altre, que, a veure, la normativa comunitària dirà quines característiques ha de tenir una granja. Ara bé, no vol dir que en el lloc on s'ha de posar aquella granja, la normativa municipal en aquest cas, és a dir, per exemple, la normativa comunitària pot dir que les grans superfícies han de reunir tal característiques. Ara, un municipi té competència per dir jo en el meu municipi no hi ha grans superfícies. M'explico? Per tant, jo no ho sé si el que vostè m'està dient és que la normativa del municipi està posant unes condicions que no permet que hi hagi granges, o si fixa unes determinades característiques que són de competència municipal, o parlem exclusivament d'una qüestió de rang de les normes jurídiques. M'explico la resposta. Clar, hauríem de veure que, potser més exactament de què estem parlant. No sé si coneixeu vosaltres més el tema que jo. No, si ell m'ho ha explicat molt bé, no és que vulgui dir que no. El que vull dir és que no sabem si en aquest cas hi ha una mala transposició de la directiva, per exemple, que seria un problema que faria invàlida la norma interna perquè no s'ha transposat bé la directiva, o si simplement la directiva sí que està bé, el que passa que en aquest municipi diuen que no volen granges o que les granges han d'estar allunyades a 25 metres de no sé on. O sigui, oh, sí, clar, tindrà aquí un assolapament. Bueno, després vostè, jo crec que ell parla d'una situació de fora d'ordenació, possiblement, és a dir...
No, jo entenc que...
O bé...
El que ha estat el motiu comunitari que hi ha, el motiu comunitari que hi ha,
Sí, 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 això ho entenc molt bé. Sí, sí. I allà no es permet que s'ampliï la granja, per tant vol dir que la normativa actual no preveu que s'hi puguin fer més granges. I les que ja hi han queden, per això t'ho dic, que en certa manera és una situació pròpia de fora d'ordenació, perquè és aquella la idea de que en allà ja no s'hi permeten granges, però se respecten els drets adquirits. I les que hi han no es poden, no els deixen modificar. No, perquè... Sí, 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 molt bé. Bueno, això que diu vostè jo crec que és molt important perquè planteja... Com? Sí. Bueno, jo ara, a veure, no és que vulguis quequejar, parlant vulgarment amb el que li diré, però clar, què passa? Que les normes jurídiques, tenim un problema, que és que dos i dos no fan quatre de vegades, i un els interpreta d'aquesta manera i els altres els interpreta d'una altra. Ara, això que vostè planteja, trobo que el quid de la qüestió està, jo a què tinc dret? A tenir X superfície o tenir X bestiar, perquè vostè no viu de la superfície, viu del bestiar. Per tant, si d'alguna manera a vostè li restringeixen la possibilitat de tenir bestiar, és possible que sigui una norma que és lícita, perquè l'administració, no sé si és quin tipus de norma és, deu ser el pla, m'imagino, té la possibilitat, però no és una situació expropiatòria, aquella que a mi me fa reduir el meu rendiment perquè m'està dient que jo tenia 10 i ara només puc tenir 5? Com a mínim ens planteja un interrogant sèrio en aquest sentit. És a dir, a mi no m'estan expropiant la meitat de la meva capacitat productiva i, per tant, pot ser-hi la norma, però s'ha d'indemnitzar. M'explico la pregunta, la resposta? Ara ja estava arribant. És a dir, a veure... No, no.
Jo he dit que la zona del parc, és a dir, el camp té una antiga ambició, escolta, nosaltres ens tindrem fins a tot el que jo, deixarem que l'únic que
es vegin al menjar. Tot, sí.
Tot això, un paquet. I fotem el que vulguem amb els camps. És a dir, jo he fet la meva feina, però nosaltres no ho podem fer. Aquí tenim, però paguem, el que feia que hem dit avui dia, que ha recollit en funció dels territoris o les zones que han de quedar afectats per culpa i que es volen donar una manera i s'ho creia abans. És a dir, aquí tothom s'atreveix a ficar-se per la gent del camp i més pot des de les països o des de les ciutats. I sobretot, és a dir, quan tothom parla de paisatge, jo penso que aquesta gent estan parlant de les llibres de Barcelona, és que els d'aquí en veig, els que estem a veient, la gent cada dia, que ja no se sorprèn, que s'han de veure gent d'entrar, ja no se sorprèn, perquè la gent vull parlar del paisatge. I el paisatge és una cosa que cada vegada canvia. Va, és una altra, però la gran cosa és que si vostè té un indemnista de tot, que és que jo deixo de tot, i per tot va ser aquí, començarà a parlar d'aquest tema. Aquesta va ser una cosa que estem sempre en el cas de nosaltres. No, el que vostè
Ah, no, segur que no, perquè jo ni faig normes per ara, ni tinc res a veure amb la... O sigui, en síntesi, normativa europea desplaça la interna. Ara, el tema que vostè em planteja em sembla que no és tant un cas de si preval una o l'altra, sinó de que vostè, degut d'alguna manera a la col·lisió que hi pot haver entre dues normatives, es troba amb que ha de reduir la seva explotació. I després això, jo això no ho afirmo per el que li deia abans, perquè la qüestió d'interpretació doncs és complexa, però jo crec que estem en situacions que fan com a mínim l'interrogant, posen l'interrogant de dir, bueno, a mi no m'estan expropiant perquè clar, jo no tinc dret a... És a dir, jo del que vivia és de tenir 50, és a dir, el que sigui, de caps de bestiar, no de tenir 10 a 1.000 metres o 1.000 o 2.000 metres de superfície. En fi, en tot cas, serien temes que s'haurien d'estudiar més detingudament.
Abans, algú parlava de
democràcia.
Jo penso que hi ha un problema de democràcia. Els països que més o menys tenen una cultura en qual tots aquests temes que estan tractant aquí, la gent és sensible, i sobretot des d'aquesta desvoltada. Hem estat molt mesa per la gran especulació, el gran afany de guanyar diners en dos dies i això és el que ho hem de fer. Doncs aquesta cultura, d'aquesta any, com a l'Institut d'Espanya, ens falta. Però ens hem dit que és una llei, com que ja us deia, de l'autodiació, on a mi fa més de dos anys que ens treballa, aquí tenim una fica més que és com que això passa, però bé, els valentins van estar en el paquet d'estrella, llavors un que planteja quina cultura del territori, de la producció i de, sobretot de la teva agrària, doncs tenim una mica més d'aquest.
Bueno, jo només voldria afegir una cosa que suposo que deu ser un dels drames dels que heu de planificar, que és que, esclar, el territori és limitat i els usos d'alguna manera competeixen pel mateix territori i de vegades doncs, bueno, suposo que no és fàcil de poder decidir sobre aquestes qüestions. Ara, que portem tants anys de retras amb això, que la cosa s'ha complicat molt, jo crec que això és evident i que d'alguna manera la planificació incideix en que s'hagin perdut molts de sòls que són sòls de primera qualitat, com també es diu, jo crec que amb molt d'encert, que les millors terres de conreu de Catalunya estan sota els blocs de pisos i els polígons industrials, bueno, perquè clar, ha sigut el lloc normal de creixement si no hi ha hagut un límit en aquest sentit. Clar, això en fi, és una realitat que és així. Per altra banda, i amb això ja jo acabo el que volia dir, que precisament tot aquest tema de també perquè no s'ha d'alguna manera delimitat el sòl, perquè hi ha hagut tanta tolerància amb les infraccions en sòl no urbanitzable, etc. El dia em va sobtar molt que hi ha un informe, segurament que l'heu llegit, un informe que va encomanar el govern de Madrid, un grup d'experts, sobre tot el tema lligat a la corrupció urbanística. I hi ha les causes, el tal, s'estudia. I precisament es diu que tot el marge de maniobra que ha deixat el legislador i el planificador en el camp del sòl no urbanitzable és una de les fonts de més corrupció urbanística, perquè d'alguna manera ha deixat un camp d'arbitrarietat a l'hora de fer i desfer, que ha sigut, ha anat molt lligat en aquest tema. Clar, això també te planteja quins interessos hi han hagut a darrere de que no hi hagués una protecció suficient, no quedés clar quin era el sòl que s'havia de preservar, etc. Vol dir que segurament que hi ha hagut interessos econòmics molt poderosos, i que, bueno, que també ens ajudarien a explicar el per què hem arribat a situacions com les que estem.
Jo voldria afegir una altra cosa.
Donaríem una paraula més i tancaríem ja la jornada, no allargar-nos.
A veure, en aquest país que som tan aficionats a legislar, jo voldria doncs, afegir una legislació més. Quan es fan els plans urbanístics, els que siguin, de la tipologia que siguin, tothom té molt clar que hi ha d'haver-hi doncs, un jurista, tothom té molt clar que hi ha d'haver-hi arquitectes, tothom ha assumit que hi ha d'haver-hi doncs, experts en paisatge, tothom té assumit que hi ha d'haver-hi ambientòlegs, però potser també seria necessari posar-hi algun expert en temes agrícoles i ramaders. Evidentment no estic parlant de que hi hagi un pagès, Déu me'n deslliuri, però sí gent doncs, que estan vinculats i que estan treballant dia a dia doncs, amb el sector. Potser la balança s'equilibraria i no ens trobaríem doncs, i permeteu-me que ho digui, no crec que es faci amb mala intenció, però quan des d'un despatx es diu un edifici no pot fer més de 30 metres de llarg, des d'un despatx 30 metres és molt, però des del món agrari 30 metres no és res. Un cobert no pot ser més alt de 5 metres. Senyors, la maquinària que tenim per estibar bales avui dia homologada, doncs estiven les bales a 10 metres d'alçada. Si no podem treballar amb les mateixes condicions que la resta dels nostres competidors, difícilment podem ser competitius. Per tant, una cosa a afegir seria que quan es fan els plans territorials o es fan els plans urbanístics o de la tipologia que siguin, doncs hi hagi també la representació d'experts en el sector doncs, agrícola i ramader.
Molt bé. Doncs donaríem ja per tancada la jornada, ens hem allargat una mica més respecte a l'horari previst, però em sembla que ha sigut a fi de bé, que ha sigut profitós. Bé, Jo tancaré aquesta jornada agraint a totes les persones que han participat, el senyor Josep Montasell, el senyor Comil Cufant, la senyora Margarida Camós, la senyora Carme Roset, el senyor Josep Pintó i a tots els que heu estat seguint, no?, aquesta jornada. Des de la Fundació Agroterritori estem molt contents d'haver fet una jornada més. Moltes vegades en Vicenç Llobet ens diu està molt bé, no?, la funció de formació, de difusió, de divulgació de la problemàtica associada en aquest espai agrari, en aquest món agrari. Una jornada més de reflexió, de participació i d'obrir el debat. Nosaltres intentem sempre fer jornades en les quals l'apartat de ponència sigui important, però també l'apartat aquest de debat, de donar la veu a les persones i poder interactuar amb aquests ponents o a través de taules rodones com aquesta. Bé, res més, no em vull allargar, em sembla que no cal. Doncs moltes gràcies novament per la vostra assistència i fins a la propera jornada. Gràcies.